Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 5. Aquesta Setmana Santa han sortit de Barcelona i voltants un 3% menys de cotxes respecte a l'any passat. A més, ha estat una operació sortida esglaonada, ja que, segons el Servei Català de Trànsit, molta gent ja va marxar ahir. Pel que fa a les destinacions, els vehicles s'han dirigit de forma similar a la muntanya i a la platja. Ara no hi ha retencions en cap carretera. Els problemes s'han concentrat aquest matí amb un pic de 150 quilòmetres de retencions, una mica per sota de l'any passat. Gran part dels problemes s'han registrat a la P7, a la C32 i a la C16. A l'operació sortida s'ha registrat un accident mortal a l'L310, a Tàrrega, a l'Urgell. Un jove de 22 anys ha perdut la vida quan el seu vehicle ha sortit de la via de matinada per causes que s'estan investigant. L'acompanyant davanter ha quedat ferit. El gruix més important de desplaçament s'espera entre diumenge i dilluns, quan 600.000 vehicles tornaran cap a Barcelona i Rodalies. Doncs parlant de mobilitat, hi ha gent que ha aprofitat la Setmana Santa per anar al Pirineu a gaudir de l'últim cap de setmana de la temporada d'esquí. Tot i que hi ha pistes que ja estan tancades per la manca de neu, d'altres estacions tenen al voltant d'un 60% d'ocupació. En parlen a RAC1 Maite Martí, de l'estació d'esquí de Masella, i Xavi Oveira, de Baqueira Baret.
Encarem aquesta Setmana Santa amb unes ocupacions en els nostres hotels a peu de pista, estem al 60%. S'espera una afluència d'esquiadors, sobretot clients de Forfè de temporada.
Passaran temperatures no únicament aquí, sinó tot el territori, i això farà que la gent s'animi i pugui a esquiar. Jo crec que la Setmana Santa és molt bona, el que passa que l'any passat teníem molta més neu i aquest any estem una mica més justets.
Doncs la manca de neu és una de les conseqüències de la sequera que també afecta el turisme d'esports d'aventura, sobretot les activitats d'aigua. A Montrebei, per exemple, els clubs nàutics alerten que amb els nivells d'aigua actuals no s'hi pot fer cap activitat. Sí que es pot practicar, en canvi, el ràfting a la Noguera Pallaresa, tot i que el cabal del riu és molt inferior al dels últims anys, el sector assegura que l'aigua està garantida. I a Itàlia, Silvio Berlusconi ha parlat avui des de l'Hospital de Milà, on està ingressat per una infecció pulmonar. L'exprimer ministre italià, de 86 anys, ha passat la segona nit a l'unitat de cures intensives. Assegura que el que li està passant és dur, però que se n'en sortirà. I afegeix que sempre ha pogut sortir de situacions difícils i delicades. A la infecció se li suma la leucèmia, que pateix i que l'obliga a passar per quimioteràpia i que ha empitjorat els últims mesos. Ara bé, segons els mitjans italians, estaria reaccionant de forma positiva al tractament. Berlusconi ha fet les declaracions al diari Il Giornale. I ara els esports amb Gemma Montero.
Avui comença la jornada número 28 de Lliga. A partir de les 9 es juga el partit entre el Sevilla i el Celta, el Ramon Sánchez Pizjuán. Una Lliga que el Real Madrid vol lluitar fins al final. Els blancs han tornat avui a la feina per preparar el partit de demà contra el Villarreal. Carlo Ancelotti ha repetit la mateixa llista de convocats que contra el Barça. Mendy és l'única baixa de l'equip. Ancelotti assegura que no deixaran de competir per aquesta Lliga, malgrat els 12 punts de diferència amb el Barça.
Nosotros pensamos en la Liga también, porque la Liga, aparte que los partidos de Liga ayudan a tener una buena dinámica, un buen ambiente. Y segundo, hasta que la matemática nos condena, vamos a pelear.
Demà serà el torn per l'Espanyol, amb el debut de Luis García a la banqueta. D'aquí a poc menys de mitja hora, el tècnic asturià dirigirà el seu segon entrenament, el darrer abans del partit de demà contra l'Atlètic Club de Bilbao. En bàsquet, avui dia de partit important pel Barça, l'Eurolliga, la pista de l'Olimpia de Milà començarà a 8:45 i el podreu seguir, com sempre, a RAC+1. I en handbol, el Barça s'estrenarà avui com a campió de la Sobal a les 8 davant el Benidorm.
La natura que ens envolta és part de nosaltres mateixos. Per això a Viladrau, l'aigua del Parc Natural del Montseny, desenvolupem projectes per preservar la biodiversitat de la nostra natura. Perquè on hi ha aigua, hi ha vida. Viladrau, portem la natura dins.
Ja acabem el temps, no s'esperen gaires canvis durant el cap de setmana. Es mantindrà el sol com a protagonista, només amb algunes boires matinals, bandes de núvols prims i nuvolades de tarda en zones de muntanya. Les nits seran fredes i els dies molt suaus. I de moment, aquesta tarda només s'espera algun ruixat aïllat al Pirineu.
El Barça. l'Operació Recull, en aquest especial Divendres Sant, obrim una hora que serà dedicada a un misteri.
Ai.
Concretament al misteri d'un avió que va desaparèixer.
Sí.
I a veure si us sonen aquestes lletres, aquestes xifres.
A veure, digues.
MH370. MH370.
Ah, sí? Sí, home, sí, allò ho treu tot, eh? Fa net, però de qualsevol racó que tingués a casa no queda res, allò ho treu tot. El Caixa 7.
No, és MH370. Caixa 7.
Però deu ser un avançat.
No és un avançat. Ah, MH370 era la numeració de l'avió de Malaysia Airlines que va desaparèixer. Sí,
va ser molt gran.
Doncs ara hi ha un documental a Netflix que es diu precisament així, MH370 i l'avió que desapareció, que el vam analitzar en profunditat amb la Mònica Planes, perquè aquest documental, que consta de 3 episodis, ens dona 3 teories diferents sobre què va passar amb aquest avió MH370, que recordeu que el misteri continua, perquè encara no se sap exactament què és el que va succeir.
Però aquí el problema que hi va haver més gros, i és que a mi no em van deixar explicar la meva teoria, que és la certa, que és la teoria que...
Si vostè no sabia ni què era MH370, sí, ara té una teoria de com és que va desaparèixer.
Bueno, perquè ara me n'has fet
recordar. Li ha vingut a la memòria.
Aquí va haver una mena de turbulència estranya, allò com
I tan estranya, que no ha aparegut ningú encara, eh?
No, perquè es va dir que si havien caigut en una illa...
Es va dir això.
No, escolta, això va ser una turbulència... O sigui, de tant en tant, l'atmosfera...
Sí, l'atmosfera.
Hi ha com unes giragonses, com unes turbulències, uns tornados, com uns tornados d'aire que no veus tu, saps? I llavors... Algun avió queda...
Com allò que de vegades vas pel carrer i hi ha una bufarada que aixeca un munt de fulles.
Igual...
Una ràbia, això.
Però a l'atmosfera d'alt.
Grossíssim.
I és enorme, eh? És una cosa que circula per tot el planeta, saps? Llavors, aquell avió va agafar sense voler aquest tornado, el va quedar xuclat, com a xupat.
Com una aspiradora.
Sí. I són tots allà, encara...
A dins del tornado.
Encara des d'aleshores hi ha l'avió que no pot sortir d'aquesta mena, com et diria jo, que és com un circuit, saps? Que fa voltes a tot el món, eh? Com una nave espacial, i no para de sortir.
Estan allà dins i van fent voltes.
Sí, estan tots marejats, es veu ja.
Molt lògic.
Diu que jo el meu pare és que estan tots bé, que no cal patir. Ara, el problema, jo penso que és quan s'acaben els cacauets.
De què?
De l'avió.
De l'avió.
Quan s'acaben els cacauets, jo no vull dir res, però a mi em fa l'efecte que quan hi ha gana, noi, a vegades les coses... Saps aquella pel·lícula Viven?
Sí.
No acabin tots com a Viven, eh? I ara, quan tornin a trobar l'avió, et diré una cosa,
què?
Que no... que trobin vius, no vagin més grassos que mai.
Va, per favor!
Si t'agraden les sèries i els documentals, a Montse Interiors trobaràs el millor confort per les teves maratons de sofà, tele i manta. MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen aquest espai.
El que us explicarem a continuació no us ho perdeu, perquè la Mònica, mira que ens ha fet viatjar a realitats, a conèixer persones diferents, a mons estranyíssims, però el d'avui és un dels documentals que més m'ha enganxat, més m'ha sorprès, més m'ha inquietat en alguns dels seus moments, perquè, tal com es diu en el documental, és la història menys resolta, o mai resolta, de l'aviació, perquè continua sent un misteri què és el que va passar amb aquest avió MH370, el avión que desapareció. Ho teniu a Netflix, un documental ple de teories, que ara algunes us exposarem, i que vosaltres mateixos, com fan els espectadors, o com hem fet els espectadors d'aquest documental, doncs valoreu quines encaixen, us encaixa millor o pitjor. Mònica, bona tarda.
Bona tarda.
Com et vas aproximar a aquest documental? És a dir, tu què esperaves que t'expliquessin?
Jo em pensava que m'explicarien una mica més. És a dir, que hi hauria coses que estaven més ben explicades, fins i tot del record que tenia de les notícies de la televisió. Em pensava que s'havien tret més conclusions de les poques que després he descobert.
És que se sap molt poca cosa. O sigui, és que és molt fort que, després dels anys que han passat, se sàpiga tan poca cosa i s'hagi resolt tan poc com s'explica en aquest documental.
Per exemple, tu no et pensaves que les restes que havien trobat en un determinat moment eren
les de l'avió, segur.
Jo, en el meu cap, aquest cas es va tancar.
Exacte.
Jo vaig pensar, mira, hem trobat les restes. Estem parlant de la vida de 239 persones, em sembla.
Perquè, a més, tenia com molt present el tros d'avió que troben primer i això.
Tots recordeu això, que es troba un ala, i la gent va dir, bueno, doncs ja està resolt.
Ja
doncs no, perquè aquesta ala...
d'ocell.
Potser no és ni de l'avió.
Què dius?
No hi ha... Bé, ja hi arribarem, perquè a més a més hi ha un misteri amb aquest fragment d'ala que troben, hi ha un misteri que em va semblar realment digne d'estudi.
S'ha de fer l'ADN de la pintura. Això se fa en la pel·lícula, quan desratllen el cotxe i desapareix el cotxe de la fuga, fan l'ADN de la pintura per a veure si la pintura del cotxe
correspon a l'any, a l'empresa...
Tenen que mirar un avió de Malàsia i comparar amb l'ADN de la pintura de la...
És que ho van fer i se'n van adonar que...
Que potser no podien estar-ne tan segurs com els havia semblat al principi. I després estaràs d'acord amb mi que hi ha un moment que és una temeritat... la manera com t'expliquen com es pot sabotejar un avió.
Sí.
Perquè jo no he agafat cap tall d'aquell moment.
Hi ha un moment, perquè ara l'explicarem...
Perquè dóna males idees, vols dir.
Perquè hi ha una teoria de les que ara explicarem, que és que aquest avió va desaparèixer perquè algú de dins de l'avió el va manipular. I en aquest moment s'explica com manipular.
I a més,
un avió.
T'expliquen que no cal ni entrar a la cabina del pilot, amb la qual cosa és un lloc de fàcil accés des de la zona de...
De la gent.
Dels passatgers. Amb la qual cosa...
Va sent donant
idees. Una mena de camí que fins ara ningú sabia...
Se li hauria acudit.
De cop te l'expliquen com si fos un tutorial per sabotejar un avió, així mateix, t'ho dic. I a mi m'ha sorprès que arribin a aquest nivell d'especificitat.
Parlem del Malaysia Airlines, un Boeing 777, 227 passatgers, 12 membres de la tripulació, un vol nocturn, cap on anava?
Sortia de Kuala Lumpur i anava cap a Pequín i se'n va perdre el rastre en el moment en què des de Malàisia deixen de rebre el senyal perquè passa a connectar-se amb el senyal de Vietnam, diguem. I és en aquests segons d'impàs entre un país i l'altre que han de controlar l'avió que, diguem, que el pilot de l'avió s'acomiada d'una
torre de control.
D'una torre de control i mai més hi ha contacte amb la nova torre de control que havia de seguir la ruta de l'avió i es perd tots els possibles senyals d'un avió perquè l'avió té diferents sistemes a través del qual se li pot seguir el rastre i tots desapareixen.
És a dir, és com si haguéssim tancat l'interruptor de l'avió, no? Com si l'haguéssim desendollat.
A tots els nivells.
A tots els nivells. Res, cap senyal o alguna que ara explicarem. I l'última comunicació, la veu del pilot no denota que estigui passant res.
Exactament. S'acomiada dient moltes gràcies, bona nit als companys que li informen de que aquell moment és el que han de desconnectar. Era un vol perfecte en el sentit de que les condicions eren òptimes.
Era una noche clara. Todo estaba tranquilo. Sube a altitud de crucero y se dirige hacia el mar de China Meridional. Poco después de la una de la madrugada es cuando las cosas empiezan a ponerse raras. El avión está a punto de abandonar el espacio aéreo malasio. Van a pasar al siguiente grupo de controladores aéreos que están en Vietnam. Entonces los malasios dijeron: mientras el avión se acerca a los límites del espacio aéreo malasio, el capitán del vuelo, Zahari Ahmad Shah, se comunica por radio y dice: y 90 segundos después, de repente, el avión queda electrónicamente en silencio. Desaparece del radar. Y ahí es cuando empieza el misterio.
Estem parlant del misteri més gran de la història de l'aviació, un misteri sense resoldre del que intentarem donar algunes pistes. Tenim l'avió desaparegut, desendollat.
Sí. Hem de dir que són 3 capítols de 90 minuts i cada capítol posa les teories en un focus diferent. El primer en el pilot, el segon, perdona, que ara m'he perdut, el primer en el pilot, el segon en un possible segrest i el tercer en una intercepció per part de tercers. Tot i així, dins de cada aquestes 3 teories hi ha moltes subteories i d'altres que estan connectades entre elles, i tranquils, que no hi ha cap spoiler, diguem, important.
Jo m'he quedat amb una de les 3. Després,
tu t'has quedat amb una de les 3, eh?
Sí, jo crec que n'hi ha una que és clarament la més plausible, o la que, com a mínim, la que explicaria més coses d'aquesta desaparició.
Perfecte. El primer capítol hem de dir que és molt angoixant, perquè hi ha tota la part de comunicar l'accident a les famílies i el testimoni de les famílies explicant les pèrdues dels familiars que van patir, i es fa molt angoixant, perquè és com els toca reviure aquella situació, i a més hi ha persones que van perdre tota la família en aquell vol, i per tant eren situacions extremes i molt traumàtiques, envoltades d'una gran confusió i d'una gran ineptitud.
Totalment.
Per part del govern de Malàisia, de la comunicació de la companyia aèria.
El que hauria de ser més sensible en les companyies acaba sent el pitjor. És a dir, aquelles famílies pobres, acaben totes en una habitació, en una sala d'un hotel, assegudes en unes cadires, fent un drama tots plegats, que a més és una qüestió que es veu en el documental, amb una situació molt angoixant, però amb una doble variable, no només per haver rebut aquesta comunicació, és que no saben què ha passat.
Clar,
tu no els hi poden dir els seus familiars han mort, perquè no ho saben. O sigui, la notícia és, els seus familiars han desaparegut.
Durant unes hores espera el rastre de l'avió i, per tant, deixen un marge d'hores que l'avió aparegui en l'aeroport on havia d'arribar, o que rebin un comunicat d'algun altre aeroport del món dient que l'avió és allà. Per tant, mentre es calculen que l'avió té benzina per continuar volant fins a algun lloc, no es perd l'esperança de que aquest avió pugui reaparèixer. Què passa? Que com que tots els familiars estan avisats i junts en una sala, tots, l'únic que poden fer és intentar connectar telefònicament amb els familiars que tenen
que és el que faríem tots, que és... tenim el telèfon, no? Doncs truquem.
I aquí què passa? Que com que tothom està junt a la mateixa sala i tothom fa el mateix, hi ha una coincidència de la que se n'adonen tots, i és que aquells telèfons, quan ja han passat les hores en què es contempla que aquell avió ja no pot haver volat més perquè la benzina se li ha acabat, tots els telèfons continuen tenint senyal.
Quin sentit li trobeu això? És a dir, un avió que representa que hauria de ser al fons del mar, o en els familiars,
o explotat, o
estavellat en alguna de les illes que hi ha, els familiars fan una cosa molt humana, que és agafar el telèfon i trucar, i aquell telèfon dona senyal.
Però el tema és
però
que...
dona senyal, o sigui, tu...
La trucada, tu, com si no,
i no l'agafen.
Com si no contestés.
Perquè la pregunta, i això no ho sé jo, i això que soy enginyer, si tu el telèfon, que és el que normalment fa la gent, lo apaga o lo posa en modo avión, pot haver alguna possibilitat que doni to de trucada?
No, jo crec que salta directament la bústia.
Sí. Quan està en mode avió, et surt fora de cobertura.
Apagada
o fora de cobertura.
A la bústia.
Sí. Fins i tot hi ha un cas en què una nena rep la trucada del seu pare, que estava a l'avió.
És molt fort,
i en aquella situació de nervis i col·lapse, la nena s'espanta i pregunta què fas, de si ha de contestar aquella trucada.
Sí, el telèfon posa...
Papà.
Quan ja se li havia perdut la pista,
sí,
a l'avió,
sona
el telèfon.
Sona en aquella sala on estan tots, i un altre familiar, quan veu la nena dient està trucant al pare, li diu, però agafa el telèfon. I quan l'agafa, ja no hi ha ningú a l'altra banda.
Jesús.
Ai, que la cosa més estranya.
No, estranyíssim. És que ja veureu que tot el que explicarà la Mònica és estranyíssim.
Bé, tots els rastres que es troben en aquelles primeres hores, o possibles rastres que es troben en aquelles primeres hores de l'avió, perquè el que primer fan és anar al lloc on s'ha perdut la comunicació de l'avió. No correspon, finalment, amb l'avió. Primer hi ha unes taques de fuel al mar, que sembla que poden ser de l'avió i resulten ser d'un vaixell, i després les restes de materials que troben via satèl·lit en el mar no són tampoc de l'avió, sinó que són brossa que hi ha per l'oceà. I llavors el que es pregunten és això: com pot ser que es tallin totes les comunicacions d'un avió a la vegada?
Un avión comercial moderno está comunicado con el mundo exterior de diferentes maneras y todas se apagaron al mismo tiempo. ¿Por qué? La respuesta más obvia sería un fallo catastrófico. Por ejemplo, que el avión explotase o se estrellase contra el océano, que sufriese un incendio tan intenso que destruyera todo el equipo al mismo tiempo antes de que pudiesen emitir una llamada de emergencia. Pero no se encontraron restos del avión en el punto donde se produjo la interrupción de las comunicaciones. Si no fue un fallo catastrófico, ¿cuál es la segunda opción? La única posibilidad es que alguien a bordo del avión apagase deliberadamente las señales electrónicas de comunicación. Y de ser ese el caso, la pregunta es ¿quién?
Aquí la història està. Quan un avió deixa de comunicar-se, jo pensava que adiós muy buenas, però resulta que no. Resulta que tu pots treure les comunicacions, tancar les comunicacions, però l'avió continua emetent un tipus de senyal que es pot seguir, es pot rastrejar. Però que en aquest cas
no hi ha res.
Avió desendollat.
Per tant, entrem aquí en el caos de les teories. Per una banda, hi ha un radar militar de Malàisia que sospita que hi ha un canvi de rumb de l'avió, però que no ho pot confirmar, i per tant es comença a buscar en altres indrets més enllà del que perden el contacte de l'avió. Hi ha una histèria col·lectiva perquè tothom comença a opinar que s'està buscant on no toca, i aquí hi entren les xarxes socials en part, i múltiples versions als mitjans de comunicació.
Us en recordeu? Això ho vam viure al programa. Sí. Cada dia sortia una teoria diferent.
Bueno, jo tenia misteris, la teoria que estava en una illa.
Sí, que és veritat.
Ha anat a una illa, t'ho vaig explicar, Marc.
Sí, una illa que era una base militar. Exacte. Crec que també se'n parla en el documental d'aquesta base militar.
I no m'han entrevistat a mi.
No, doncs no crec que ho facin tampoc.
A més, comencen a aparèixer múltiples experts que apareixen en els mitjans de comunicació i, per tant, totes les teories de diferents experts
comencen... Però aquí l'Estolina en parlava, l'Estolina, aquí al programa.
Que explicava que hi havia uns xinesos que duien un sistema,
un robot com
una invenció líquida,
això surt a la pel·lícula del robot.
Ara hi arribarem. Doncs això, aquestes múltiples versions, i això fa que apareguin aquest seguit d'experts. Per una banda, en el documental hi apareix Jeff Weiss, que és un periodista expert en aviació que opta per investigar pel seu compte, i Mike Exner, un pilot retirat expert, 50 anys volant i per tant amb molta experiència,
aquest en
també en l'àmbit científic, que investiga amb un grup de col·legues experts de manera independent. Ells formen aquest grup independent, d'acord? Una vintena de professionals.
A mi em va recordar una mica el senyor Marcelí de l'aviació. És a dir, que aquell senyor a casa estava amb un ordinador i amb uns grups de WhatsApps i mira esto, mira l'altre, mira lo que ha passat.
Però són persones, en tenim en comptes, que coneixen el tema.
Amb coneixement i formació per fer.
Com vostè, com
vostè. Claro.
I després apareix...
La meva teoria,
val.
Després apareix un altre grup, potser deu ser del grup del senyor Marcelí, un grup que es diu Tomnot, que diguem que diversos aficionats es reparteixen tasques d'investigació i que no cal ser tan expert. És a dir, que si tu tens unes hores disponibles...
La qüestió està en que la zona a buscar era tan gran que ja no donaven a l'abast, i van dir a un munt de gent voluntària: escolta, que cadascú agafi un trosset d'aigua.
Però aquests perquè s'autoorganitzen, no té res a veure amb el govern
de Malàisia, que anava a la seva.
Cadascú.
Que són els que a vegades encerten les coses.
Bueno, esperis.
Tu t'apuntaves i et deien: miri, vostè el quadrant tal, quan tingui els resultats ens avisa, i si no ha trobat res ni donem un altre. I aquí apareix una senyora que tenia hores lliures, s'apunta perquè queda molt impactada per la notícia i comença ella a buscar el quadrant que li han demanat.
Mi hobby es la fotografía, así que tengo buen ojo para los detalles. Por eso se me ocurrió que se me podría dar bien lo de buscar el avión a través de las imágenes de satélite. Como usuarios de Tomnot, no teníamos ningún control sobre las zonas en las que buscábamos. Así que me asignaron la zona más cercana al lugar donde el avión desapareció del radar por primera vez, en el mar de China Meridional. Las imágenes del satélite estaban vacías. Solo se veía el mar oscuro. Le dabas a siguiente y más imágenes negras. negro y más negro. Y entonces, de repente, apareció algo blanco.
Atención a la música, ¿eh?
Yo aquí estaba muy
saqué de internet los esquemas de un Boeing 777. Pude identificar esta pieza como el cono frontal.
Una señora a casa seva, ¿eh?
Entonces empecé a decirme a mí misma: la Virgen bendita, ahí hay restos, ahí está el avión. Entonces empecé a ver más piezas. Algo que parecía el fuselaje, algo que parecía la cola. Se me puso la piel de gallina. Me eché a llorar, literalmente, porque sabía que ahí había muerto alguien, porque sabía que aquello era parte del avión. Y eso quería decir que ya no estaban vivos y que aquella no era la respuesta que esperaban las familias.
És aquí, imagineu-vos una inversió de diners, de calés, de mitjans, d'avions, vaixells, buscant tota aquesta gent... I aquest avió, i una senyora a casa seva, amb un portàtil com té aquí davant la Marta, ella troba un quadrant amb les restes d'un avió.
Però això no et grinyola una mica?
Sí, clar.
I a més li donen el quadrant on aparentment havia, pel que ha explicat ella.
Sí, sí. Sí, li donen el bo.
El bo li donen a aquesta senyora. Investigui vostè què és el bo, que és on és més probabilitat hi ha que trobem l'avió. Investigui vostè per ser ordinadoret.
No oblideu aquesta senyora, que és una peça que més endavant...
Bueno, ens sortiran peces pitjors.
Hi ha moltes coses estranyes amb tot això que esteu explicant.
Només us dic que no és el pitjor testimoni que apareixerà, perquè n'hi ha algun que té una jeta o una sort que és bastant surrealista. Bé, les imatges que troba aquesta senyora, de fet, van circular molt per les xarxes socials aquell dia, perquè no sé si recordareu que intentaven fer quadrar la imatge de la taca al mar que havia trobat aquesta senyora amb la fotografia de l'avió, de tal manera que es podia com gairebé comprovar.
Són com dos peces de puzzle. Ella troba una peça de puzzle, que és l'avió.
Borrosa.
Borrosa, però si tu agafaves l'avió, el retallaves unes tisores i el posaves a sobre, home, doncs déu-n'hi-do.
Doncs coincidava.
Doncs déu-n'hi-do. Sí, quadrava.
Què passa? La teoria del govern de Malàisia no coincideix amb el lloc on la senyora troba les restes. El govern creu que hi va haver un canvi de rumb, que l'avió sobrevola un altre cop la península de Malàisia en direcció nord-oest i, per tant, cancela la recerca al mar de la Xina on buscava aquesta senyora per passar a buscar a l'oceà Índic. Resulta que troben el senyal d'un altre satèl·lit que indicaria que hores més tard de la desaparició van seguir rebent senyal en un d'aquests punts de l'oceà Índic, però també se sospita que aquest senyal pot ser erroni. Per tant, aquí ens trobem en teories d'aquelles que són bones fins que en un determinat moment se n'adonen que també poden fer aigües.
Per resumir-ho, el govern i les autoritats diuen que l'avió pràcticament va fer mitja volta. És a dir, que en lloc d'anar recte cap a Pequín, va fer mitja volta.
Una corba.
Una corba, i va tornar. És que sí, és pràcticament dir, tornar enrere. Tornar enrere. I una altra teoria, que és que va continuar endavant i allà es va perdre el contacte. La senyora de les imatges és de la teoria que va tirar endavant. Després veurem on va parar això.
El govern passa a pensar, per tant, que no es tracta d'un accident, sinó d'una situació premeditada. I les sospites recauen sobre els pilots, especialment d'un dels dos pilots.
Desde el principio, de los dos pilotos, uno tenía muchas más posibilidades de ser el culpable. El copiloto era novato. Acababa de obtener la licencia para volar como primer oficial en un 777. Así que la atención se centró siempre en el capitán de vuelo, Zahari Ahmad Shah, porque era un piloto de dilatada experiencia. Y lo que ocurrió fue agresivo y sofisticado.
Bé, més endavant s'acabarà de resoldre quina és la investigació que un altre periodista farà sobre aquest pilot. En tot cas, 16 dies després de la desaparició de l'avió, el govern de Malàisia conclou que l'avió va volar cap al sud de l'oceà Índic. Cap allà no hi ha possibilitats de que hagués pogut aterrar.
És a dir, que va tornar enrere.
Va tornar enrere i va anar cap al sud de l'oceà Índic. Allà no hi ha possibilitats d'aterrar enlloc i, per tant, dona tothom per mort en aquell avió.
Nunca en toda la historia de la humanidad se había declarado la muerte de 239 personas basándose únicamente en cálculos matemáticos.
Clar, tu et truquen i et diuen, pues el teu fill, la teva dona, qui sigui, són morts. Per què? Ah, no se sap. I on estan? Tampoc no ho sabem molt bé.
Hem fet calculat càlculs, que per, a nivell de probabilitat pues l'avió va fer així.
Hi ha hagut una empresa que ens ha donat uns números, l'avió va fer mitja volta i adeu-siau, i ja està. Ah, però ha sigut el pilot.
No ho sabem.
Ho sabem. Pilot que es volia suïcidar, que és una de les coses que es diu, no? Ah, doncs no ho sabem, tampoc.
4 mesos i mig més tard passa una altra cosa. Un altre vol de Malaysia Airlines.
La mateixa companyia.
La mateixa companyia, el vol MH17, és abatut per l'exèrcit rus.
Y 4 meses y medio después de la desaparición ocurrió algo que fue como una bofetada de la realidad.
Yesterday, Malaysian Airlines flight MH17 took off from Amsterdam and was shot down over Ukraine near the Russian border.
And I think, pensé, Dios mío. Malaysian Airlines lleva desde los 90 sin tener accidentes importantes. Y ahora, en el lapso de 4 meses y medio, ha perdido 2 777 enormes. Era una coincidencia increíble. Llegados a este punto, el MH370 no solo es un asesinato en masa sin resolver, es potencialmente una acción de guerra.
Aquí hi ha una qüestió. Et creguis el que et creguis, això ha passat.
Sí.
És a dir, han desaparegut 2 avions. En 4 mesos, 2 avions, el mateix model de la mateixa companyia que no havia tingut mai cap accident, o feia molt temps que no havia tingut accidents, home... Aquí passa alguna cosa, és evident que aquí passa alguna cosa.
Sí, sí.
En el documental entrevisten el cap de comunicació de Malaysia Airlines, que està desesperat perquè realment no sap com gestionar aquest nivell de crisi.
I que no dona crèdit.
Que no dona crèdit al que està passant, no ho entén de cap de les maneres. Per tant, ja tenim 2 accidents d'avió i la sensació que hi ha la intervenció de tercers en tot plegat. I aquí apareix una altra versió sorprenent. Un pare de família, que perd la dona i 2 dels seus fills en l'accident, rep la trucada d'un home que diu pertany als serveis secrets dels Estats Units, que li assegura que el govern nord-americà sap perfectament què va passar amb el MH370, perquè la zona on volava l'avió hi havia 2 avions seus amb un sistema de radar que, per tant, connectaven o podien contactar amb aquest avió que després desapareix. I aquest home es posa en contacte amb una periodista del diari Le Monde que portava molts mesos investigant el cas.
Guillain me contó que se había puesto en contacto con él un alto cargo de los servicios de inteligencia que le dijo que los americanos sabían perfectamente lo que había pasado y que había 2 aviones AWACS estadounidenses implicados. En cuanto conocí a esa fuente, me di cuenta de que era creíble. Era un auténtico miembro de la inteligencia. Y era otra persona más diciéndome que la auténtica historia del MH370 es radicalmente diferente de la versión oficial.
Yo me he enganchado aquí, ahora que esa teoría, porque els dos avions, aquests 2 avions AWACS, perquè ens feu una idea, us feu una idea del que ens esteu escoltant, són aquells avions que porten com una mena d'antena parabòlica gegant al damunt.
Ah, sembla com un altaveu.
Que, exacte, que són avions com de comunicacions. I aquí es diu en el documental, home, 2 avions experts en comunicacions han de tenir la tecnologia per fer apagar les comunicacions d'un altre avió.
Volent o sense volar.
Volent.
O, si més no, de saber que aquell avió és allà, sí. I per tant de mantenir-lo controlat i saber què està passant, perquè estaven volant molt a prop.
És a dir, tu tens l'avió de Malaysia Airlines i al costat dos avions nord-americans especialitzats en comunicació, que són dos antenes voladores especialitzades.
I què feien aquests avions? Què feien allà aquests avions?
Però segur que hi eren?
Bueno, se li dona aquesta pista a una investigadora, un alt càrrec, un exalt càrrec.
Sí, i a més es comprova que efectivament aquests avions eren allà. El que passa que aquí entrem en temes de secrets d'estat i situacions que no es poden revelar, però tenen a veure amb el conflicte amb Rússia, com després hem comprovat, perquè l'avió abatut per l'exèrcit rus, en aquest cas l'MH17, era en el context del conflicte del Donbass, els preliminars de la guerra que estem vivint ara a Ucraïna, i per tant se n'adonen que aquí hi ha un conflicte bèl·lic latent que ja està implicant moviments a nivell internacional i per tant comencen a pensar que allà hi va passar una altra circumstància.
És a dir, el que aquí passa és que fins ara estàvem especulant el pilot, les connexions, ha fet la volta i tal, i ara aquí es fa un pas més enllà i es diu, home, a veure, l'altre accident forma part pràcticament... Bueno, el tomben uns russos.
Anem a veure...
Si aquest també pot haver estat tombat o destruït o interceptat en el context d'una guerra geopolítica.
Exacte. I aquí entra un altre cop Jeff Weiss, aquest periodista que inicialment comença a investigar pel seu compte, que mira el llistat de passatgers que hi ha en el MH370 i descobreix que efectivament hi ha tres passatgers russos. Un dels quals...
Atenció, eh?
Està assegut en el seient més proper a aquesta comporta que hi ha en els avions que et permet accedir a tota la informàtica de l'avió.
I desmanegar-lo.
Exacte. I t'ensenyen el caminet, com has d'aixecar la catifa, etc etc. I hi ha tot un tutorial de baixar aquestes...
Les escales, i unes escales de l'avió. Sí,
i que hi ha tot de botoners.
I desconnectes l'avió.
Què pots desconnectar i que... quan contemplen que un d'aquests russos que entren a l'avió fos el que s'encarregués de, després d'una operació de despistar el personal que s'ocupa de l'avió, accedissin...
Però això, vull dir, a veure, si tu obres... O sigui, si jo vaig en un avió i veig una persona que està obrint una comporta...
Però és de nit i tothom dorm.
Sí, té raó, el vol és nocturn.
És nocturn, la gent està dormint, sí, i es crea, a més...
Però tothom, entenem. Bueno,
però un moment.
Contemplen la hipòtesi que hi hagués una maniobra de distracció del personal de les hostesses o el personal dels assistents de l'avió perquè hi hagi algú que pugui fer aquest accés.
S'esmunyi
per allà dins. Que em sorprèn que es pugui fer tan ràpid i amb tanta facilitat.
Però aquests són especialistes.
Però responent la pregunta del que feia la Marta, com no ho hem explicat perquè no ho volem explicar, però és un lloc que...
Amenaça spoiler.
No per spoilers, sinó perquè la gent no t'ho comenci
a tombar avions. Per no donar males idees.
No és en un... És a dir, és un lloc que queda una mica amagat. No està al mig del passadís.
No està a la vista de tothom, al mig d'un passadís.
No, està en un punt que et permet... els altres, però que no et cal entrar a la cabina dels pilots, que teòricament és la que està tancada, a més que hi ha una normativa que no pots entrar.
D'acord.
Perquè fins ara ens pensàvem que només pots prendre el control d'un avió des de la cabina dels pilots. En aquest documental t'expliquen que efectivament hi ha una altra manera. Tenim la teoria que els Estats Units estarien encobrint què va passar. La catàstrofe de l'MH17 fa pensar, per tant, que darrere hi podrien haver els russos. Bé, no, i aquí ja hem explicat això, que s'haguessin emportat, no fer-los treballar, sinó que s'haguessin emportat l'avió cap al desert de Kazakhstan. Aquesta és una altra teoria, és a dir, no cap al sud de l'oceà Índic, sinó cap al desert de Kazakhstan. Bé, i també la teoria dels russos.
No me la crec.
No te la creus, no.
Jo sí.
Val. I aquí entrem en el capítol 3 i un personatge de l'Iran. 16 mesos després, se suposa que apareix un tros d'avió a l'illa de la Reunió, que és aquest tros d'avió que tots recordem haver vist a les notícies en un determinat moment.
Sí, senyora.
I un aficionat, un altre aficionat d'aquests que tenen temps per investigar...
Com la senyora.
Com la senyora.
Sí.
Li fa gràcia el tema, té ganes de trobar més trossos d'avió, fa una consulta, no sabem a qui, i li diuen, sí, aquest s'ha trobat a l'illa de la Reunió, però creiem que si vols trobar més coses te n'has d'anar a la costa de Madagascar, que dius, bé, ara no sabem aquest pas d'un lloc a l'altre perquè es produeix.
O los corrient marín.
Sí.
Los
sí.
corrient marín te poden portar lo mismo que una botella, un avió, sí, un alero, sí, lo que sí. sigui, d'un punt a un altre, por los corrient marín.
Sí, però el corrient marín l'havia deixat a l'illa de la Reunió, per tant, no s'acaba però... d'entendre perquè després te n'has d'anar a la costa de Madagascar, però bé, és igual. Llavors, aquest senyor... arriba a la costa de Madagascar, es posa a caminar per una platja...
Un senyor que sembla Jaime Albó, ah, no. un barret de cowboy.
Sí, 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 sí.
És així, és així.
Es posa a caminar per una platja,
sí.
tranquil·lament, i al cap de 2 hores d'haver arribat, ja ha trobat tot de trossos d'avió.
Ni els investigadors australians, ni la CIA, ni l'FBI, Jaime Albó dels Estats Units, caminant per una platja, es troba les restes de l'avió.
I comença a trobar, a més, com molts trossos.
Sí. Però aquest senyor era de Madagascar o hi va
expressament? No, no, no.
Hi va expressament.
O sigui...
Sí, sí, sí. En aquest punt estem.
Senyor, que és una persona normal, eh? O
sigui, anònima.
Anònima.
Un aventurer.
Si fos el Marc Serra.
Se'l descriu com un aventurer.
Decideix investigar una mica, li diuen... No, no, investiga per Madagascar. Se'n va fins a Madagascar, en persona, i va a una platja...
A l'atzar.
A l'atzar.
I torna carregadíssim.
I comença a trobar...
Carregadíssim.
Fragments d'avió.
Però molts.
Plàstics i peces
i... Els va ensenyant, es munta tot un xou allà. A més, després convoca a familiars de l'accident de l'avió perquè vagin a la mateixa platja i els, diguem, acaben com tots participant d'una recerca...
d'objectes
a la platja una mica rudimentària, bueno. T'hem de dir. I a més, hi ha un moment que surt un familiar que troba un tros de cartró i li diu, sí, sí, veu com és el mateix, tal, no sé què, i li fa ensenyar el tros i tal, i com tenen tot de teories.
Més, escolta, agafa el tros de cartró, no, és de l'avió, eh? Perquè posa un... és que posava prohibido salir o...
Sí.
O sigui, clar, no és que trobi un tros de cartró a l'atzar, és que troba un tros de cartró amb la serigrafia de l'avió.
De l'avió, però...
I va amb una caixa, com amb un cubell... És que és molt gros, eh? Va amb un cubell i va posant trossos a dins, que es va trobant.
A més, passa una circumstància curiosa amb el tros d'ala inicial que es troba a l'illa de la Reunió. Resulta que tots els fragments d'avió tenen com unes plaques clavades, incorporades, que hi ha com els codis que l'identifiquen amb quin avió és. I resulta que aquest tros d'ala, el lloc on hi hauria d'haver aquesta placa...
Ojo.
Enganxada o clavada, la placa ha desaparegut.
Home.
I és una placa que està fet perquè no salti,
bueno,
ni...
T'expliquen que aquesta placa és impossible que se'n vagi.
Exacte.
Ni fred, ni calor, ni una patacada.
I de fet es veu com la petjada de la placa, com si hi hagués sigut...
Com
i...
quan treus un quadre.
Això, saps com treus
un quadre? Queda la taca.
Sí,
que queda la taca o una silueta de l'antiga placa.
Jesús.
I llavors, clar, expliquen que aquests avions, quan no els que s'accidenten, sinó els que es desballesten perquè ja són massa vells, una de les operacions que es fa és la retirada de totes les plaques perquè, ja no creïn confusió. Per tant, creuen, o es contempla, la teoria que aquell tros d'ala podria haver estat deixat a la platja de la Reunió...
Expressament.
Per crear la confusió, que fos d'un model d'un Boeing 777 antic i desballestat de fa temps, o un tros d'avió desballestat, per crear la confusió de que l'avió efectivament s'havia trobat.
La teoria és que aquest senyor el tenien totalment localitzat, perquè era un senyor normal i corrent que arribava a l'aeroport, se n'anava al duty free a comprar xocolata i llavors se n'anava a l'hotel, i que com que sabien que l'endemà al matí es llevaria i aniria a fer la prospecció, a la nit hi va anar algú... Oye, ¿esto dónde le ponemos? Ponlo aquí, que esto lo encuentran seguro. La ala la posen allà...
Però això ho fan per despistar del que realment va passar.
Perquè...
És una maniobra de...
Perquè algú... sembli...
Que s'ha tancat, això.
Que ja està tancat.
Que ja han trobat les restes de l'avió. I aquí, a més, apareixen la polèmica entre molts dels familiars de les víctimes. I és que uns es creuen que això efectivament és així i estan molt a favor de que aquest senyor busqui trossos d'avió, i altres familiars diuen, però això no té solta ni volta. No? I
perquè aquest senyor els hi manté l'esperança, perquè és un senyor bueno, que va anar, es va trobant coses, es va trobant coses, i bueno, a veure què acabarà trobant. Potser acaba trobant un DNI, o potser que, però clar, de la gent no troba res.
No
hi ha una bufanda, no hi ha uns mitjons, no hi ha res.
No es troba mai res, només aquests trossos, i alguns dels trossos que troba semblen trossos d'armari, és a dir, són trossos de fusta
fets malbé.
Vull dir que tampoc sembla que siguin trossos gaire fiables. Aquest senyor tampoc genera massa confiança i, de fet, comencen a investigar qui és aquest senyor, el periodista que pren la investigació per ell sol, investiga qui és aquest senyor que està trobant tants trossos d'avió d'una manera tan casual i se n'adona que té connexions amb el govern rus.
Ui.
I aquí, per tant, creuen que és una maniobra per despistar.
És el pilot que es volia suïcidar. És una conxorxa política. És una intercepció per part d'un altre avió que el tomba, perquè hi ha una càrrega en aquest avió sospitosa, que és una qüestió que també es parla en el documental. Tot això, Mònica, a...
MH370, el avión que desapareció, a Netflix, 3 capítols de 90 minuts.
48, 49 i 50! A Montse Interiors hem arribat al nostre 50è aniversari. Tots aquests anys no haurien estat possibles sense la confiança de clients, treballadors, col·laboradors, amics i fins i tot competidors. Gràcies per fer-nos costat. Qui sap què ens depara el futur? El que tenim clar és que ara som més que una empresa familiar. Som una gran família. Montse Interiors, 50 anys.
Si has decidit gaudir de la Setmana Santa a casa, fes una escapada a la Roca Village. Del 30 de març al 10 d'abril, troba els teus essencials d'estiu amb descomptes addicionals sobre el preu del Village amb marques com Iro París, Karl Lagerfeld, The Couples o Sunglass Hut. T'esperem de dilluns a diumenge i també els festius a la Roca Village per viure una experiència de shopping única.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'abril amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'obra L'Alegria que passa, de Degoll de Gom, al Teatre Poliorama, del Temps i els Conway, d'Àngel Llàcer, al TNC, o del Cap Roig Festival. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC 1. Ja és aquí la gran gala dels Premis DRAC.
El DRAC, que reconeix persones i projectes que fan millor la nostra societat.
El dilluns 17 d'abril, a 7:45 del vespre, a l'Auditori de Barcelona...
Amb Marc Giró com a mestre de cerimònies, els guardonats a l'escenari i les actuacions en directe de...
Ruth Lorenzo.
Siderland.
Miss Raisa.
I el mag Jordi Caps.
Seguiu tots els detalls de la gala per streaming de vídeo en directe a rac1.cat.
El dilluns 17 d'abril, a 7:45 del vespre, tornen... Els Premis DRAC.
La segona edició dels premis creats per DRAC 1. Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unión Suiza Joyers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
DRAC 1.
Retencions, mona i futbol. Dilluns de Pasqua, Camp Nou, Barça-Girona. Des de les 8, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1, tots som 1.
Renovada, actualitzada.
Ara, a rac1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Versió RAC1.
Portes del
el cap de setmana hem volgut posar avui una mica de música i per això ens acompanya el cantautor islandès Albert Om, sí, Halldór Mar.
Sí, l'hem portat moltes vegades.
Home, perquè m'aclam el nom que es diu Islanda.
Avui, abans de venir a l'Islàndia, va ser
una... No sé què has dit al final, però bé. Que acaba de publicar el seu quart treball discogràfic, El mar no té camins, produït i enregistrat l'estiu passat, a l'estiu, en aquest cas, a l'estudi del Caim Riba. Halldór Mar, bona tarda.
Bona tarda, gràcies. Bona tarda.
Estan contents de veure't. Què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé, moltes gràcies.
Bueno, escolta, aquesta cançó que escoltem és Smile, cantada en anglès, però deixa'm dir, perquè em sembla que t'ho preguntaven a l'entrar, si aquest nou disc és en català, i és en català.
És pràcticament sencer en català,
sí. Oh, molt bé, bravo!
Bravo, ja no... Ara, que estic preguntant, esperis un moment.
Ara no puc aplaudir.
Sí, o sigui, hi ha 11 temes, 9 dels quals són en català.
Això es tindria que fer sempre.
No vas a vendre ni uno.
Només té aquest plantejament...
Sí, però ja ha venut uns quants,
Sí, de música en castellà.
Pues yo lo veo en catalán y no lo compro.
Però potser quan l'escoltis en català, perquè l'estàvem escoltant en castellà, potser t'animes.
A ver, esta capa, esto sí que me gusta.
Veus? Mira, puja la que estem escoltant. Aquest disc compta amb les col·laboracions de Xavi de la Iglesia, de Blaumut, de Caim Riba. Primer de tot, d'on venen aquestes relacions, sobretot amb la del Xavi de la Iglesia?
Ah, a la Xavi de la Iglesia, doncs, vam coincidir fa uns quants anys ja, quan va sortir el disc de Wins, que són les cançons que vaig fer, cançons catalanes, però en anglès.
Ah,
i vam quedar en un concert a diguem-ne, vam decidir fer una versió d'una de les seves cancions, però jo cantaria en anglès, que seria, en anglès seria Bread with Oil and Salt. Pa, mol i sal.
Sí.
Exacte. Llavors existeix aquesta versió, i ara si voleu escoltar-la, la tinc una part al meu Instagram i al meu Twitter, i llavors, bueno, vam conèixer allà, però després ell va participar també en Catalans, que en el programa de...
Sí, de TV3.
De TV3, exacte.
Oh, m'ho mirava, què penses?
El programa que quan vam rebre uns quants catalans que sigui a Catalunya, ell va ser una sorpresa per a una Catalanski. Molt bé, fantàstic.
I amb Blaumut?
Amb Blaumut, bueno, sobretot amb el Xavi he coincidit. Amb Blaumut vam coincidir també quan vam fer la cançó en directe, perquè van tocar junts.
No, per això t'ho preguntava, sí. Com havia anat l'experiència.
Fantàstic.
Aquest disc que has fet nou, explica'ns, deies pràcticament totes les cançons en català.
Sí.
Són teves, són pròpies, són
totes
versions?
Pròpies. Sí, totes pròpies. Aquestes són totes pròpies, no hi ha cap versió en aquest disc, i això, diguem-ne que el repte era una mica a veure si podia fer un disc majoritàriament en català.
Preciós, sí.
I composant directament en català. No fer això de... Perquè a mi em surten les cançons en anglès, no sé per què.
Clar.
Amb islandès no.
No, amb islandès no. És curiós. No. No he fet cap cançó en islandès.
Com és que no has fet cap cançó en islandès?
No.
T'està preguntant l'Albert Om.
Sí. Ah, vale, sí. No, el sentia bé.
Cançó en islandès.
No ho sé, em fa una mica de respecte. No sé, és que... És una mica complicat, perquè té unes normes que vull seguir, però no vull seguir. Al final, és més fàcil l'anglès.
I en català t'ha costat?
No, menys del que pensava.
Veus?
Bastant menys del que pensava.
Que no veus que no li costa gens? Sí.
No, parla molt bé. Però
parla millor que jo.
Una cosa és parlar i una altra cosa és compondre una...
És composar, exacte, clar, sí. És compondre una cançó i, clar, jo em sento limitat de vocabulari i d'això, però, bueno, tampoc és que faig cançons molt complicades en anglès, tampoc. O sigui, i les cançons en anglès no són gaire complicades, tampoc. Però bé, però ha sigut aquest repte. Però sí que he hagut de traduir un parell de cançons al català perquè sigui una mica més majoritari el disc en català. I aquí està.
Doncs escolta, volem escoltar aquí en directe en català, per tant, quan tu vulguis, què ens cantaràs?
Doncs el primer single, el que canto amb el Xavi de la Iglesia, un segon.
Sí. Veu.
Sí, està bé.
Abans de cantar s'ha de...
Clar. S'ha de preparar.
Sí, i és la cançó Si em vols aquí, i diguem-ne allà, em participa el Xavi de la Iglesia, però aquí no el tinc amb mi, o sigui, he de fer tot jo.
Un aplaudiment per escalfar l'ambient amb el Halldór Mar, en directe al Versió RAC1.
La taula, i pico.
He trigat tant en arribar on he arribat, ha sigut un viatge llarg amb moltes pedres pel camí. He vist el món tot aquest temps com ha canviat. He viscut experiències inoblidables. Si em vols aquí, no m'allunyaré de tu. I quan vas a dormir, he vist l'aurora boreal ballant al cel. He trepitjat muntanyes plenes de foc, plenes de gel. He vist com moren tots els mites, tots els déus. I he vist morir també els meus. Si em vols aquí, no m'allunyaré de tu. I quan vas a dormir, jo et canto. Podem ser herois i el món s'atura uns instants només si em vols aquí. Com neix la vida des d'on sembla impossible. He sentit la immortalitat. Si em vols aquí, no m'allunyaré de tu. I quan vas a dormir, jo et canto. Podem ser herois i el món s'atura uns instants només si em vols aquí. He vist com neix la vida des d'on sembla impossible. He sentit la immortalitat.
Moltes gràcies.
Des del versió RAC1 amb aquesta cançó, si em vols aquí.
Versió RAC1. RAC1.
Tot a Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites. Tot l'any pàrquing gratuït. Tot l'oci. Tota la restauració. Tot el cinema prèmium. I tot ho tens també obert del 7 al 10 d'abril. Perquè ara, Blau, ho tens tot. Tot!
A Granollers, restaurant El Trabuc. Del 9 al 23 d'abril, 29a quinzena de la cuina del Cargol. Tot un món culinari per experimentar. Vine i gaudeix el restaurant El Trabuc amb la quinzena de la cuina del Cargol. eltrabuc.com.
Sempre és moment de cuidar-se. Treu el millor de tu. Mima't i brilla amb els tractaments personalitzats que l'Institut Vila Rovira posa al teu abast. Rejuveneix i revitalitza la teva imatge mantenint sempre la naturalitat. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona. La teva, a Passeig Bonanova 112 i el 93-241-7888.
Per què a Supermercats Plus Fresc són especialistes en frescos?
Perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més frescos de la Llotja que et cuinen gratis al forn. I si vols que tot això t'ho portin a casa, disposen de repartiment a domicili. També pots fer la compra online a plusfresc.cat.
7 establiments a Barcelona. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'abril amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'obra L'Alegria que passa, de Degoll de Gom, al Teatre Poliorama, del Temps i els Conway, d'Àngel Llàcer, al TNC, o del Cap Roig Festival. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde hace muchos años ya, con la Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes lo que haces con tu mujer cada noche.
Tranquila,
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
si no, si no ve.
Què diu?
Mira, s'ho portes bé, mira cap aquí.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Actualitzada, renovada, més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé cada dissabte de 3 a 4 de la tarda a RAC1 amb Esther Muñoz.
Aquest dissabte 8 d'abril a les 3 i 3 de la tarda us portem al Festival d'Enoturisme de la Costa Brava. Anirem al Vívid. Teniu?
A RAC1. Tots som un. RAC1. Aquest cap de setmana, Superesports a RAC1, amb Xavi Puig. Dissabte, a Cornellà al Prat, Espanyol Atlètic de Bilbao, amb el debut de Luis García a la banqueta blanquiblava. Serem al Palau Blaugrana al Barça-Palma de la Lliga de Futbol Sala, a la nova Creu Alta al Sabadell Nàstic i al Bernabéu Real Madrid-Vilareal. Diumenge, viurem el Liverpool-Arsenal i serem a Badalona al Joventut València de la Lliga ACB. A més, l'Ultrasports, la prèvia del Barça-Girona, el Masters d'Augusta de Golf, la París-Roubaix i, per rematar-ho, tu diràs fins a la una de la matinada. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm. RAC1. Tots som 1.